COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. El Barça anuncia avui el que s'ha vingut mastegant durant tota la setmana, que la propera edició del trofeu Joan Gamper no es disputarà a l'Spotify Camp Nou, ni tan sols amb un aforament reduït. La realitat s'imposa a l'utopia i allò que Laporta i el club van anunciar amb tanta il·lusió com sordina ara fa 23 dies es queda en un pas en fals. Des del punt de vista que és assumible, entenguin la similitud, que quan comences una reforma a casa no saps mai quan marxarà el paleta, farem una repassada a Esports Cope de tots els terminis anunciats i quantes vegades ho van fer per part de la directiva. Un i un altre cop anuncien el retorn al Camp Nou. A la gespa de la ciutat esportiva, Hansi Flick afina el llapis per fer la llista dels que viatjaran a la gira i els que es quedaran a casa, tot esperant que Marc-André Ter Stegen prengui la decisió d'operar-se o no l'esquena i tot el que això pot comportar en el tema d'inscripcions i límits salarials. Estem a les portes dels primers amistosos de pretemporada per Espanyol i per Girona. Els blanquiblaus davant del Peralada i amb una certa il·lusió a la parròquia que l'arribada del nou propietari faci caure algun reforç il·lusionant. Els gironins jugaran davant de l'Olot, amb aquest pas endavant de Mitchell, en el terreny de l'autocrítica i en el terreny de l'anunci dels reforços que encara no han aterrat a Montilivi. Juga Espanya a l'Eurocopa femenina, quarts de final davant Suïssa, amb Aitana agafant galons de líder davant del micro. I als Mundials de Natació, Iris Tió s'apropa a la seva primera medalla i podem començar a posar a l'agenda del 2031 la Ryder Cup a Caldes. Aquest divendres 18 de juliol fem, com sempre, preguntes al nostre compte de X, @esportscope. En clau blaugrana, aquesta és la pregunta. Com que Flick està amb el llapis fent la llista per la gira i té un central de sobres a la plantilla, us preguntem amb qui compteu per la temporada vinent, amb Araujo o amb Christensen. Compta amb el danès al 70,2% de copenautes. Compta amb l'uruguaià al 29,8. La pregunta en clau espanyol és aquesta. Amb l'entrada d'Alan Pace al club, espereu aquest mercat algun fitxatge il·lusionant? Ho espera el 67,5% de copenautes. No ho fa el 32,5%. I la pregunta en clau Girona. Recollim les declaracions de Mitchell parlant de fins a 6 arribades al Girona en aquest mercat. Quants fitxatges serà capaç de fer el Girona en aquest mercat d'estiu? Cap, 17,4. Un o dos, 21,7%. Tres o quatre, 30%. 5 o més, a la línia del tècnic, 30,4%. Són les preguntes del dia, @esportscope, el nostre compte de X, en una jornada i un programa on és inestimable l'ajuda a la cuina del programa, avui per ordre alfabètic, de l'Edu Badia, el Sergi Ita, l'Alejandro Laguna, el Víctor Navarro i el Raül Urgell. Els comandaments de les vies de so, el Cito Ramírez, fins a les 4, EsportsCope, Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, comencem a posar fil a l'agulla aquest Esports Cope divendres 18 de juliol. Víctor Navarro, bona tarda.
Què tal, José Luis? Bona tarda.
El Víctor Navarro i jo i tota la parròquia estem esperant aquesta nota o aquest comunicat oficial del Barça on s'anunciï doncs, que definitivament el trofeu Gamper no es podrà disputar al Camp Nou. Estem esperant aquesta nota, de manera que ja a primera hora del matí li he dit al Víctor: Víctor, escolta, fes una retrospectiva de com han anat els anuncis i les declaracions de la Junta Directiva en el sentit de data de tornada al Camp Nou. I què has trobat?
Doncs ens hem remuntat al juliol del 2023, que és la primera declaració. Bueno, d'aquesta nota que estem esperant, hem de dir, en teoria arribarà a partir de les 4 de la tarda, en comunicat oficial del Barça, on diran que no es juga el Gamper al Camp Nou. Ja està, el rival i tot, que serà el Como i el lloc, el Johan Cruyff, serà d'aquí uns dies l'anunci. Però de l'estadi de la tornada. Ens remuntem al 3 de juliol de 2023, quan la porta per primera vegada el president del Barça. Escoltarem talls del president, hi havia també de la vicepresidenta Elena Ford, però ja serien masses, i el tall del president a una entrevista a La Vanguardia, de 23 segons, on li pregunten per primera vegada quina data hi ha prevista per tornar a l'Spotify Camp Nou.
Será así, volveremos a finales del 24 con un aforo del 70%, pero con la botiga ya funcionando, el museo funcionando, gran parte de la VIP, de los asientos VIP también, y vamos, estamos muy, muy ilusionados, confiados y cada vez más convencidos de que se conseguirá.
La següent ja és el 5 de juny de 2024, l'any del 125è aniversari.
Ha passat un any, 3 de juliol del 23, 5 de juny del 24.
5 de juny del 24. El president Laporta, entremig, havia donat entrevistes a la vicepresidenta, que estava al càrrec de tot l'espai Barça, i el president Laporta, el juny del 24, que és l'any quan han de tornar, a Barça One, al canal del club, dona una entrevista i allà torna a repetir quan està previst que es torni a l'estadi.
Tal com està previst, serà a final d'aquest any, que ja podríem tenir l'estadi a disposició de fer el primer partit, un partit de Lliga. No sé si serà més cap a mitjans de desembre o finals de desembre o principis de gener.
Estava parlant de les dates de finals del 2024 o principis del 2025. I després de l'estiu del 2024, acaba el mercat de fitxatges i, com és habitual, donen una roda de premsa. Laporta dona aquesta roda de premsa a l'auditori, fa balanç del mercat, però li pregunten quan tornaran al Camp Nou, perquè ja quedava, estaven en l'últim trimestre del 2024, ja quedaven mesos per la data que havien dit.
Tot va al ritme que estava planificat i vam dir que o per final d'any o cap d'any, doncs això ja estarà llest per anar a jugar.
Va complir, estem ja a l'estiu del 2025 i abans de començar aquest estiu, ja aquest 25 de juny, després de Sant Joan d'aquest any, del 2025, la porta al Palau de la Música, on hi havia un acte per tancar tots els esdeveniments del 125è aniversari, doncs allà, en un canutazo, que és quan una persona va davant dels mitjans de comunicació i respon preguntes a tots els periodistes, allà a la porta li pregunten pel Gambe, perquè un dia abans, el dia de Sant Joan, el dia 24, el Barça havia fet un comunicat i una acció pels carrers de Barcelona amb una camioneta i uns altaveus anunciant que pel Gambe es tornava a l'estadi. Doncs a la porta li pregunten després d'aquest comunicat.
Està previst que el 10 d'agost, pel Gamper, doncs tornem a casa. I això, doncs ja sabeu que serà amb un aforament limitat el que podem disposar en aquests moments i veurem com va creixent aquest aforament. Ja quan tornem per al primer partit oficial, ja serà l'aforament, espero, de més seients.
Doncs per diversos imponderables, entre ells que aquesta setmana les tres reunions, avui era l'última amb l'Ajuntament que han tingut, no reben els permisos, no tindran la llicència, l'Ajuntament i els bombers no volen donar aquesta llicència perquè encara manquen més temps per acabar les obres de la primera i la segona graderia, per tant no donen aquesta llicència per jugar en públic i avui doncs esperem el comunicat, finalment anuncien, dies després, ni un mes després d'anunciar-se que es tornaria el Gamper al Camp Nou, doncs anuncien que no passarà això, serà el Johan Cruyff i anunciaran els motius també, argumentaran els motius de per què no es torna. Així que ara, Gil, l'objectiu ja és, aquest és molt important i el club el que ens diuen és que, i la gent que està treballant a l'Espai Barça que es complirà, és que el 14 de setembre, que és el quan es juga el Barça-València, el primer partit com a locals de la Lliga, aquell partit sí s'ha de jugar a l'Spotify Camp Nou, sigui amb la quantitat que sigui de gent a la grada, però s'ha de jugar perquè després, la setmana vinent, ja comença la Champions i pot tocar partit a casa i la UEFA t'exigeix jugar al mateix estadi tota la fase de grups i només queda disponible al Camp Nou perquè a Montjuïc ja hi ha un munt de concerts que impossibiliten jugar allà.
És que aquesta és la història, és a dir, podries trampejar, enteneu-nos el terme, de cara a la competició de Lliga, però jo sí que crec que les normes de la UEFA serien inflexibles i que la fase Lliga de la Lliga de Campions, doncs el Barça l'hauria de jugar al Camp Nou perquè Montjuïc ja no seria una alternativa.
No hi ha alternativa a Montjuïc i queda el Camp Nou i la Lliga més també es va comprometre que les primeres dues primeres jornades posar el Barça com a visitant, ho va demanar el Barça, també l'any passat va ser així, però ja després ja està, ja has de jugar a casa, ja has de jugar el primer partit de casa. Llavors guanyen un mes i en aquest mes, evidentment, esperen avançar les obres i tenir el vistiplau de l'Ajuntament, sigui amb 30.000 persones a les grades, sigui amb 60.000, que era la primera xifra que volia el club, sigui amb la quantitat de gent que sigui a les grades, però poder obrir a l'estadi ja per disputar el primer partit oficial.
Molt bé, a Caster Stegen, temes Mercato, no news, veritat, Navarro?
No, bueno, de Ter Stegen, que avui era el cinquè dia de pretemporada, l'entrenament número 7, i la bona notícia és que Gerard Martín ja des d'ahir a la tarda i avui també doncs entrena amb el grup, tot i que s'està recuperant de l'operació a la mà, però Ter Stegen segueix al gimnàs, llavors abans d'una setmana decidirà si passa pel quiròfan o no, no anirà a la gira, es quedarà aquí i ara ha de decidir si passa per quiròfan, i el que dèiem, si passa per quiròfan serà mínim 4 mesos de baixa, serà baixa de llarga durada, per tant no l'inscriuran, i tot i que el club vol que marxi en traspàs, i Ter Stegen no volia, doncs es queden a meitat de camí perquè el club surt guanyant en el sentit de que podran inscriure, el no inscriure Ter Stegen, podran inscriure amb el seu sou a Joan García, així que almenys el porter titular i el que han fitxat, l'aposta de mercat i de present i futur, ja el podran inscriure.
Navarro, gràcies.
Gràcies.
Doncs amb aquest panorama, al nostre tertulià de guàrdia li tocava pràcticament perquè és un expert en temes de club. Toni Freixa, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Toni, amb l'anunci que farà el club de que el Gamper no es pot jugar al Nou Camp Nou, quina sensació tens ara mateix? Una sensació de pas en fals de la directiva, després de l'anunci que es va fer ara fa 23 dies, em sembla, o una sensació de que et prima el desencís?
Doncs lamento no triar cap de les dues opcions.
No, ets molt lliure, clar.
No, perquè, sincerament, jo comprenc que tots tenim molta il·lusió en tornar a l'estadi, però això ho afegiria al fet de que estem molt il·lusionats, som conscients de que l'obra és complicada i de que hem de tenir una certa comprensió. I de que, sobretot, quan el Barça diu qualsevol cosa, la diu, estic convençut, perquè prèviament hi ha hagut reunions amb autoritats i amb responsables que segur que diuen que aquesta possibilitat existeix. Després apareixen uns altres que possiblement siguin els tècnics, que ho posen diferent, i al final no és possible, perquè jo no... Del que estic convençut és que el club, quan diu una cosa, no té la voluntat d'enganyar-nos, sinó que al final les circumstàncies i els imponderables fan que aquella previsió no sigui possible.
Però sí que et posen xampar els dits.
Sí, esclar, t'enxampes els dits perquè la teva voluntat és que allò que s'ha parat en una reunió sigui possible, com ara mateix, per exemple, estem en una situació en la que pensem que el dia 14 de setembre podrem entrar a l'estadi amb 60.000 espectadors. Aquesta és la propera fita, no? Ara mateix, si resulta que el Gamper no el podem jugar el dia 10 d'agost, la següent fita és que el 14 de setembre hem de jugar partit de Lliga contra el València i que volem ser allà amb 60.000 espectadors. I sentirem que ens ho expliquen així. I després arribarà el 14 de setembre i tot això haurà de dependrà del que digui determinat tècnic, del que digui determinat organisme, del que faci, clar, dels bombers, la policia, moltíssimes coses, no? I al final tot això no depèn estrictament del club, perquè si depengués estrictament del club sí que podríem dir tot això que deies tu, no? D'estar absolutament decebuts o ho fas en fals o perquè no has controlat una cosa que depèn de tu. Però el que no depèn estrictament de tu, al final s'ha de tenir una certa comprensió, que és el que intento tenir jo.
Ara, no sé si t'apreto massa o no. En futbol ficció, si tu haguessis estat president del Barça, ara fa 23 dies hauries fet l'anunci que va fer el club.
Bueno, és molt difícil contestar aquesta pregunta, perquè hauria d'haver estat present en aquestes reunions, hauria d'haver tingut la certesa de que fent això estic dient el que realment succeirà, i no ho sé. Jo no he estat present en les reunions on el Barça ha parlat amb les autoritats i ha confiat en que això seria d'aquesta manera, que al final no ha estat. Però vaja, del que també estic convençut és que en aquest cas, aquest anunci que el fa personalment el president amb aquell vídeo, el president no deu estar molt satisfet en aquests moments d'haver fet això. O sigui, ningú té ganes d'anunciar una cosa que després, entre cometes, et deixin amb el cul a l'aire.
Clar, perquè, a més, amb els antecedents que venim des del 3 de juliol del 23, no, finals del 24, finals del 24, després... I és una mica aquesta història que ha pogut, d'alguna manera, portar el desencís a bona part de la... i la impaciència, també a bona part de l'afició del Barça. Bueno, el Toni Freixa, que és un home esperançat i que és un home tranquil i reflexiu, creu que allò de Ter Stegen, com anirà?
Home, no ho sé, he sentit que té una lesió. Em preguntes per la lesió o em preguntes per la seva situació?
Et pregunto una mica per tot, perquè entén-me, bendita lesió, si m'obre l'aixeta per inscriure jugadors. Tot i que no li desitgem cap mal a Ter Stegen, evidentment. Això estem tots d'acord, però...
Hauria de ser una lesió de llarga durada, oi? I, bueno, és anticipar-nos una miqueta als esdeveniments, que no sé realment què és el que passarà. El que tinc clar és que el Barça ha fet una gran feina reforçant aquesta posició amb un jugador tan important i que ha fet una gran temporada com és Joan Garcia, i a partir d'aquí la gestió esportiva de la situació li correspon a l'entrenador i al director esportiu, que estic segur que l'aposta per la porteria, per la titularitat, és de Joan Garcia. I Ter Stegen és un jugador que té contracte amb el Barça, que el Barça li respectarà segur aquest contracte si Ter Stegen es vol quedar i lluitar per la titularitat amb Joan Garcia. És una situació normal i corrent de qualsevol club quan reforça una posició i els diferents candidats a la titularitat el que fan és lluitar per aquesta posició. Si això determina que Ter Stegen, perquè vol jugar al Mundial amb la seva selecció, al final decideix que prefereix anar a un altre lloc on tingui la titularitat més garantida, estic convençut que el Barça tampoc li posarà cap problema. De la mateixa manera que el voldrà respectar si Ter Stegen es vol quedar per disputar-li la titularitat a Joan Garcia i jugar-se-la a si l'aconsegueix o no, i amb això el que comporta de perdre el lloc a la selecció, no? Si a això li afegim, a més, que hi ha una lesió, això ja és un tema mèdic, i no et sabria dir com pot acabar aquesta situació. Però, vaja, que crec que no és una situació diferent o anormal del que passa sempre a qualsevol club que vol reforçar i que vol millorar.
Una molt ràpida i molt futbolera per acabar. Estic veient a la web del Mundo Deportivo. Ronnie Bargi està convenciendo a Flick i a la plantilla. Rashford sí o amb Ronnie Bargi ja fem, Toni?
Va, jo crec que és diferent, no? No sé, hem de veure aquest jugador. Jo no tinc ni idea si ara mateix és un jugador que l'entrenador està pensant per ocupar aquesta posició amb regularitat, que és el que seria Rashford, no? És un jugador que ve del Copenhague, que surt d'una lesió, que és molt jove. Rashford és un jugador contrastadíssim, que ve de la Premier, que és internacional amb la selecció anglesa. Crec que són dos perfils diferents. Ara, en pretemporada sempre passa que hi ha joves que ofereixen les seves condicions, les seves qualitats i que et sorprenen, però crec que no, són dos perfils diferents. Si el Barça està pensant en reforçar aquesta posició, Rashford segueix sent candidat, crec jo.
Bueno. Toni Freixa, les gràcies. Fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu, adéu.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dixet i les 4. N'ha arribat de la mà a l'estudi principal de COPE Barcelona, el Raül Urgell i l'Alejandro Laguna, perquè Girona i Espanyol van una mica de la mà. Tenen amistós de pretemporada demà. El primer, l'Espanyol davant del Paralada, el Girona davant del Olot, però això ho deixem una mica aparcat, perquè, Raül, bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Ha estat novament protagonista al tuits del Javier de Haro, ahir amb Javi Puado, avui amb Terrats.
Sí, ha estat el segon entrevistat que ha passat pel canal de tuits de Tiempo d'Espanyol amb Javi de Haro, una entrevista que ha semblat més una conversa per la confiança que hi ha entre el jugador i el periodista. Això ha fet que el jugador parli obertament de temes que interessen a l'aficionat perico. Javier de Haro va preguntar a Javi Puado si Ramon Terrats hauria de portar el 21. Fins i tot, el soci de l'Espanyol ha confessat que quan va fitxar li va preguntar a Javi Puado per la possibilitat de portar-ho. Terrats retiraria el número, però com a la Lliga Espanyola no es pot, es reafirma en el seu desig de portar el 21.
Para mí llevarlo sería un orgullo por lo que representa el dorsal, presentaba Dani, porque yo cuando estaba en la grada y veía el partido y veía pues jugadores con ese número, pues yo me imaginaba un día llevar ese número y obviamente que lo quiero. Lo quiero llevar porque yo me considero uno más de la gente, de la afición, y porque soy uno más, ¿eh? Claro. Soy un socio más.
Tot i les seves ganes, el jugador ha assegurat que ell respecta la política del club, però ha pensat en un altre número, Ramon Terrats?
De momento no he pensado en ninguno.
No has pensado en ninguno más.
Solo pienso en
el 21. Bueno.
Pero no, es lo que te digo. Creo que no se va a hacer por lo que puede, porque al final el club está haciendo las cosas muy bien. Lleva tiempo haciendo las cosas muy bien y en ese sentido, pues también está trabajando para poder dárselo a chicos que de verdad han pisado la 21. Entonces no me parece mal. Soy de los que piensa que si de verdad, de que tiene que ser gente que de verdad lo sienta.
A les seves declaracions ja es nota l'estima de Ramon Terrats per l'Espanyol. Recordem que el jugador és soci des del moment que va néixer. Una història d'amor que ve des de ben petit.
O sea, yo he nacido en el campo en Montjuïc, he nacido en la ciudad deportiva. No jugando dentro, porque yo no soy canterano, pero para mí es como cuando ahora yo salgo de la ciudad deportiva y vienen niños a hacerse fotos conmigo, pues yo lo hacía antes.
Claro.
Pero es un poco, es como que dentro de 10, 15 años haya un chico que vaya a la ciudad deportiva, que ahora va a la ciudad deportiva y dentro de 10, 15 años pues pueda o tenga la posibilidad de jugar en el Español.
Un sentiment perico que comparteix amb altres jugadors, com és el cas de Gerard Moreno. Terrats ha dit que el club encara es troba en una situació molt difícil com per poder fitxar el davanter del Villarreal, que sonava com a un possible rumor. Però és per aquest motiu que creu que l'objectiu de la temporada ha de ser la permanència per tornar a consolidar-se a primera divisió.
Molt bé, gràcies, Raül.
A tu, Gil.
L'Alejandro ens porta l'última hora del Girona, que passa per un futurible, després de lo que va dir Mitchell reclamant 6 fitxatges per la plantilla. Alejandro.
Sí, bona tarda. El Girona prepara avui el 5è dia d'estada a la Vall d'en Bas, el seu primer test de la pretemporada sense cares noves. El conjunt blanc i vermell es mesurarà demà a les 7:30 de la tarda a la Unió Esportiva Olot, un duel que sembla ser ja un clàssic de les pretemporades i on els de Mitchell arriben amb poc rodatge. I és que cal recordar que encara que el Girona porta 13 dies de pretemporada oficial, només fa 5 que s'entrena amb el grup al complet. Un partit on l'atractiu es trobarà en veure jugar diferents futbolistes del filial gironí, sapiguent que encara no hi ha fitxatges. Encara i així, la situació podria canviar més tard d'hora. I és que, després de que la UEFA donés llum verda a la represa de les operacions de cessions entre el Manchester City i el Girona, podrien començar a arribar noms. El primer, la nova incorporació que va anunciar ahir el Manchester City, Sverre Nippen. El jove noruec de 18 anys ja va sonar per jugar a Montilivi al passat mercat hivernal, però les limitacions imposades per a la UEFA van a complicar l'operació. Ara, amb l'opció de rebre sessions desbloquejada i amb certes pistes que va deixar Mitchell parlant de la figura de Ferran Soriano i com veu el futur de l'equip, s'obre una nova esperança. Després de l'èxit de casos com el de Savinho i Jan Couto i a l'espera del que decideixi Guardiola i el City, el conjunt blanc i vermell espera rebre jugadors on ja són Anípar i també Víctor Reis o, qui sap, Claudio Echeverri.
Gràcies, Alejandro. Més.
Bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda. Bona tarda, Edu Badia. Del mercat de fitxatges, què podem... Del mercat general, nacional, internacional i del planeta Terra.
El mix de cada dia. William Carvalho deixa el Betis després de 7 temporades. El jugador estranger amb més partits a la història del conjunt andalús se'n va al futbol de Qatar. En breu, ha de ser oficial al Betis també el fitxatge del davanter de 18 anys, Gonzalo Petit, l'ex de Nacional, ja està a Sevilla, lateral del València. Jesús Vázquez ha renovat amb el conjunt xef fins al 2028. El Milan s'interessa per Javi Guerra. Luka Jovic sona amb molta força per reforçar a l'Oviedo en el seu retorn a primera. El Mallorca ha presentat a Pablo Torre i el porter finlandès Lucas Bergström. Si pots, mira la foto a Twitter, curiosa, si més no. El mateix ha fet el Celta amb Ferran Juglà. Ja és oficial l'arribada del davanter italià de l'Udinese, Lorenzo Luca, al Nàpols. Qui deixa el conjunt italià és el davanter nigerià Osimhen, al Galatasaray, per 75 milions d'euros. Máximo Perrone, que havia estat fa unes temporades a les Palmes, deixa el City i se'n va traspassat al còmode Cesc Fàbregas, i segons informen des de Portugal, el davanter de l'Almeria, Luis Suárez, seria el recanvi de Goikeres, i finalment el davanter suec marxa a l'Arsenal.
És que el Mallorca ha presentat a Bergström i Pablo Torre, i hi ha una notable diferència d'estatura entre tots dos. La foto, tots dos, un al costat de l'altre, doncs semblava el punto i la i.
La mítica de Sísic i Munitis.
Més o menys.
Més sí, o menys. Brillos, platino, brillos,
platino, que tenim futbol internacional aquest vespre a les 9 de la nit, Eurocopa femenina, quarts de final, Suïssa-Espanya, davant les anfitriones. Andrea Peláez, enviada especial, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pues nada, yo que me he levantado con esa sensación de que me gusta cómo se asume el papel de favoritas, pero ser tan favoritas como que me hace recelar.
Bueno, es una cosa a la que la selección española se ha tenido que acostumbrar en estos últimos años, porque desde que ganamos el Mundial, desde que ganamos la Nations League con tremenda autoridad a Francia en la final, yo creo que es un papel que la selección sabe que tiene, a pesar de luego la actuación de los Juegos Olímpicos, que fue nefasta, pero es que por fútbol, por calidad de futbolistas y por todo en general, por la posesión de balón, por los goles, España es muy favorita ante casi cualquier rival. Evidentemente hay unos de más entidad, otros de menos, y contra Suiza nos toca asumir este papel. A mí me da más miedo las 30.000, bueno, casi 30.000 personas que va a haber en la grada frente a los poquitos españoles, pero yo confío en que el fútbol tiene que ganar.
Bueno, pero por favor, ¿cómo dices eso si va a haber 2.000 y pico españoles ahí en la grada animando? ¿Qué son 2.000 y pico españoles contra 28.000, por favor?
Sí, va a haber 2.300 de un estadio de 30.000 que va a estar absolutamente lleno, porque están llenándose todos y cada uno de los campos en los que se está jugando esta Eurocopa, y por supuesto jugando ante la anfitriona, pues no podría ser de otra manera, va a estar llenísimo, sí, sí.
Oye, de la rueda de prensa de ayer, de la previa, pues bueno, enfadasteis un poquito a Montse Tomé preguntándole por los problemas en defensa y tal, pero yo me quiero quedar con el paso adelante de Aitana. Hola, soy Aitana Bonmatí, aquí estoy yo, yo soy un icono y una líder de este equipo.
Bueno, por supuesto, Aitana Bonmatí coge los galones siempre cuando se necesitan, o sea, es una de las futbolistas insignia de esta selección, es la actual Balón de Oro, dos Balones de Oro como Alexia, ha pasado malos ratos en esta concentración, como todos sabemos, estuvo ingresada tan solo 5 días de empezar la Eurocopa, ayer nos dijo que en ningún momento había sentido que peligraba para ella la Eurocopa, sí, evidentemente algunos partidos, pero que ella quería estar, que en su cabeza no existía otra posibilidad, que lo ha pasado regular con la gestión, pero que era una cosa que evidentemente había que hacer y había que pasar por ella porque se trataba de un problema de salud. Así que, bueno, es que Aitana siempre cuando hay que tomar la palabra y asumir el liderazgo, lo hace, y yo creo que no podemos estar en mejores manos porque futbolísticamente es la mejor del mundo actualmente.
No lo digas eso muy cerquita de Rubén Parra, que él sigue creyendo en Alexia, pero bueno.
Mucha gente, y Alexia está en un momento que te digo una cosa, si España hace un buen papel en esta Eurocopa, yo creo que la Balón de Oro va a ser Alexia. Tiene el fútbol ahora mismo, el escaparate y el marketing. Alexia tiene el marketing siempre de su lado, y si España hace un buen papel, yo creo que Alexia está para ser la Balón de Oro este año.
El buen papel que comienza esta noche a las 9, Suiza-España, cuartos de final Eurocopa femenina, hay media el tiempo de juego. Andrea, muchas gracias, un beso.
Un besazo, chao. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Sí, sí, la... les 4, recta final d'aquesta edició d'avui d'Esports Copa a Copa Catalunya i Andorra, amb la cita habitual amb els Mundials de Natació. Sergi Ita, bona tarda.
Efectivament, Gil.
Amb un nom propi, Iris Tió.
Efectivament, jornada molt carregada en els Mundials Aquàtics, amb el nom propi, com has dit tu, d'Iris Tió. Tercera en la preliminar del tècnic individual de natació artística, gràcies a la seva bona actuació amb Me quedo contigo, de los Chunguitos, això sí, amb la versió de Rosalía, que li permet classificar-se per la final de demà a 1:15. Seguim amb l'artística també, on a continuació Txell Ferrer i Lilú Luis s'han classificat per la final de dilluns a 1:15, després d'aconseguir una cinquena posició en la preliminar. I per últim, tanquem l'artística amb el rubinenc Denis González. Atenció, actual campió tant d'Europa com del món. Debutarà demà a les 8 del matí en la final del tècnic individual i és un clar aspirant a sumar la primera medalla per Espanya. Una primera medalla que es torna a quedar a les portes en les aigües obertes, ja que, com va passar ahir, Maria de Valdés ha tornat a ser quarta, en aquest cas en la prova dels 5 quilòmetres. I per últim, per tancar l'última hora dels Mundials Aquàtics, fa escassament uns minuts que s'ha confirmat el rival per la selecció espanyola de waterpolo masculina pels quarts de final, i aquest serà Montenegro, que ha passat per sobre de Canadà per 10-22.
El Sergita, que és un fan de les aigües obertes. De la piscina a la pista. I és que l'Alejandro Laguna ens ha de portar l'última hora Gran Premi de la República Txeca a Brno. Com li van les coses a Marc Márquez?
Sí, avui ha sigut els primers lliures del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a la ciutat de Brno, uns lliures marcats pel retorn del darrer campió del món, Jorge Martín, i el domini indiscutible de l'actual líder, Marc Márquez, malgrat els contratemps mecànics, que no vol pensar la distància que té respecte als seus rivals i que no vol regalar punts abans de la pausa d'estiu. Ho va deixar clar en Dazón.
Que bueno, intentaremos ahora no pensar en ello, intentaremos gestionarlo de la mejor manera y sobre todo no tirar puntos, que será lo que nos dará ese margen de seguridad.
La jornada d'avui ha estat marcada per la incertesa meteorològica, amb la pista delicada, molta humitat, i els problemes tècnics a la moto del Marc, quedant-se parat mentre sortia a pit lane. Per sort, aquesta incidència no ha semblat afectar el 93, encapçalant la taula de temps a la primera sessió del cap de setmana per davant de Jack Miller, Francisco Bagnaia i Àlex Márquez, quart als lliures, quedant-se tan sol 10 mil·lèsimes de batre el seu propi rècord establert a aquesta pista a l'any 2016. Marc continua imparable.
Molt bé. Avui li demanem doblet al Quique Iglesias. Doblete d'aquella manera, perquè després de l'exhibició d'ahir a Otakam, Pogacar ens ha deixat sense tur. Quique, què tal? Bona tarda.
Ja podria tornar cap a casa. José Luis Gil, Esports Cope, bona tarda. Sí, senyor, perquè estem aquí a dalt de Peiragut, aquí on James Bond va gravar el seu El Mañana Nunca Muere, i aquí estem disposats a viure aquesta cronoescalada d'11 quilòmetres. De moment, el millor temps, Luke Plapp, corredor australià de l'equip Jake Walura, 24:58, però això és territori Tadej Pogacar, que a les 5:05 de la tarda començarà la seva aventura per guanyar la seva quarta etapa aquí al Tour de França. El que passa amb els espanyols, que hi van estar molt malament, l'espectacle d'ahir a Otakam el va posar Pogacar, que guanyarà sens dubte, si no hi ha cap incident, el seu quart Tour de França d'aquí a 9 dies a París.
Dèiem que fa doblete perquè és una grandíssima notícia, s'oficialitzarà la setmana vinent, però tindrem Ryder Cup del 2031 a Catalunya.
Algú que tingui una mica de sentit comú, escolta i llegeix a Luis Buxeres a La Vanguardia, ja fa temps que ho porta dient, una Ryder Cup 2031 que es jugarà a casa nostra, al camp del PGA, de caminar a la Caldes de Malavella, un camp espectacular que ja ha rebut també l'Open del seu moment i que rebrà aquest Europa a Estats Units. La Ryder Cup del 2031, que és un gran esdeveniment i que la Generalitat ha aconseguit aconseguir aquests 40 milions que li mancaven de financiació per tal de que, finalment, el camp escollit per la Federació Espanyola per rebre la Ryder Cup 2031 sigui el camp de la PGA de Caldes a Girona.
Next coming, al final d'etapa del Tour de França, amb la direcció del Eri Frade. Gràcies, Quique, bon cap de setmana.
Bona tarda a tu també, ciao.
Avui no sona el telèfon, Badia?
El tens apagat, no?
Està silenciat.
Fantàstic, així m'agrada, molt bé.
Què ens deixem en el tintero d'última hora?
Una d'amistosos amb equips de primera, remuntada de l'Elche per 2-1 contra el Millwall de la segona divisió anglesa en l'estrena del francès Leo Petrot, una de les cares noves del conjunt d'Eder Sarabia. Apunta aquesta data, març de 2026, perquè Espanya i l'Argentina jugaran la finalíssima, el partit que enfronta els vigents campions d'Europa i d'Amèrica, i ja coneixem el calendari de la Lliga Sobal. El Barça debutarà la pista Costa de l'Alicante, mentre que el Granollers rebrà el Puente Genil al cap de setmana del 13 i 14 de setembre.
Dos quarts de nou al Tiempo de Juego, abans butlletins horaris en aquesta casa, la cadena COPE, i a la nit, doncs, el partidazo, avui amb la direcció i conducció de l'Alberto Díez. Que tingueu un bon cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns. Disfruteu de la vida, disfruteu de la ràdio, disfruteu de la COPE. Ens en retrobem dilluns. Gràcies, adeu-siau, bona tarda.